disposar i de poder ser un mostrador dins la Serra de Tramuntana, de tenir una illa tan preciosa com la Dragonera.
I acabem amb un apunt de la plana internacional. Troba mort l'actor Corey Mocey de l'habitació d'un hotel de Vancouver. L'artista era el protagonista de la sèrie Glee, emesa per la cadena de televisió Fox.
L'actor de 31 anys, temps enrere, havia entrat en un centre de desintoxicació per tractar la seva addicció amb les drogues. A l'espera de practicar-li l'autòpsia, la causa podria ser una sobredosi. La policia ha descartat una mort violenta.
I d'aquí ho deixem. Les notícies tornen d'aquí una hora, les dues, però ja serà a l'informatiu. Diu migdia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Valeria y elconviajes.com te llevan de excursión en el Fast Ferry a pasar el día a Ibiza o Menorca por 38 euros. Además, no te quedes en casa y escápate con Valeria a la península con tu coche desde 160 euros. Precio residentes ida y vuelta para una persona en butaca con coche. Plazas limitadas. Consulte condiciones de esta promoción en elconviajes.com y Viajes Ecuador.
Diego El Cigala, Earth, Wind and Fire, Madeleine Peidú y Cabaret Burlesque. Estiva Arts by the Sea, Port Adriano Summer Festival. Una experiencia única del 13 al 21 de julio en Port Adriano. Ya a la venta desde 48 euros en el Corte Inglés y Ticketmaster.
Web, com anam?
Ja és aquí el llibre del Web, com anam? Un llibre que us mostrarà els millors moments del programa. Antoni Ballador recull la riquesa del camp i les tradicions de la nostra pagesia. Gaudireu de les postres, dels plats casolans i dels remeis naturals de rebost de Nadé Vora Pinya. I a més, amb en Felip Monà aprendreu les gloses i dites més populars de les nostres illes. I tan sols per 12 euros. De venda exclusiva als establiments Eroski. Més informació a ib3tv.com. Ara, IB3 et du al camp a Cateva. IB3 Radio. En digital, al canal 65 de la TDT.
Això era i no era. Bon viatge, faci sa cadernera per tu en el mut. I per mi una barcella, ses rondalles mallorquines d'en Jordi d'Esracó. Rebeu una ben cordial salutació de Bernat Nadal en es control de som i de qui vos parla, Pep Díaz. Avui coneixerem el desenllaç de sa rondalla sa Illàntia meravellosa que començarem a escoltar en el darrer programa. Si no tinguereu oportunitat de seguir-nos, no passeu ansi, que escoltarem un resum de tot allò que ha passat fins en el moment a fi efecte d'agafar el fil de sa història. Però abans, un poquet de música, descompacta Això era i no era, el tema que du per títol Filla del Sol i de la Lluna.
Se fia del sol i de sa lluna. Ja s'ha fet oneta i ja crescuda. Rere de sa mare ja n'és perdida. Però no pot seguir-la i sa mare sa planta. I li fa una caseta per una platja. Allà tot és verdor. Els ocells hi fan l'honor. Allà tot és verdor. Un dia un bon rei va i la visita. I quan la veu tan bella ell va i s'enamora. Ella el tracta com a ferir una reina. I el rei estorat em queda en prenda. I vos de qui sou filla estimada mia? Aquesta casa és màgica.
Pujosa tots sols.
Escarbó en el fogó.
Senyoreta, ja hi som aquí.
es molletes i pau.
I vencedora.
Que ape més poquet.
Pelleta i satria, que boca solieta i xiu, 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 ja t'ha fred de peixet.
La petita sonet.
Per què t'hi salaret?
Perquè boca és guinevete.
Olivetes i penes.
Posa-vos a la taula, que el rei no menja dret.
Mare és blanca, un pare ros, no endevinaria de qui som fia, si aquí sia fos qui fos.
Au, au, allà tot és verdor, au, au, els ocells hi fan honor, au, au, allà tot és verdor, au, au, tot és verdor, és encantador, au, au, els ocells hi fan honor, au, au, allà tot és verdor, au, au,
i acaben casats tots.
Ai, Déu meu!
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com.
Valeria y elconviajes.com te llevan de excursión en el Fast Ferry a pasar el día a Ibiza o Menorca por 38 euros. Además, no te quedes en casa y escápate con Valeria a la península con tu coche desde 160 euros. Precio residentes ida y vuelta para una persona en butaca con coche. Plazas limitadas. Consulte condiciones de esta promoción en elconviajes.com y Viajes Ecuador.
Al llarg del mes de juliol, IB3 dona suport a AMAC, Associació Mallorquina d'Afectats per l'Hepatitis C. L'objectiu de MAC és donar suport als afectats, creant un espai per poder compartir experiències i també conscienciar i informar a la societat de la importància d'aquesta malaltia. Si vols més informació, entra al Facebook de MAC. I vetres, tots donem una mà a MAC.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Rondaes mallorquines d'en Jordi de Racó. En Pep Díaz. IB3 Ràdio.
Què podem fer? Què es pot fer? Per curar esmorrat d'aquella ratata, una ballena tensa ballaner i ha caigut amunt i li ha xupat quan rentava els trapets en el torrent del seu ratolí que havia tengut quan rentava els trapets. I fa molta de sang, ai, quin mal li fa. Fa molta de sang. El s'haurà de cosir.
Jo no aniré, on no aniré, ja sé què faré, m'aniré aquest sapater. Ell m'ho cosirà, ai, quin mal m'ho fa. Jo voldria saber què li he fet jo a sa ballaner per deixar caure damunt el meu morrat aquesta ballana. Ella m'ha engrunat. Ai, fixeu-vos bé com el m'ha deixat. El sabater demana serres per cosir esmorrat i serres té esport, però esport pel segó. El segó el tres forner, el forner vol farines, sen farines en el molí. El molí demana plat i el plat se'n manté, però aquí es demana fens. El fens sona sa passa i sa passa demana paia, sa paia del sostre i el sostre no és. I qui té el dopés?
Va demanar sa ratata.
I dos tresor del rei.
I aquella ratata ja és partida cap a cal rei.
Mm-hmm. senyor rei, si va de no li sap greu, podria dar-me uns topers. Tenc que és morro aixepat i l'haurien de cosir, però he de m'estir quatre d'òperets per dolors en el sostre. Així començarà la roda se'n revés, el sabater tindrà serres i m'arreglaràs, morra.
El rei els hi dona i ella fa el que ha de fer, i a la fi ja té serres per donar el sabater. I heu de creure i pensar, i pensar i creure, com de bé li queda, que sa rateta contenta li va voler regalar una emposta de farina truita de cas forner. I sa rateta se'n torna a casa seva i els fa dir adéu.
El sabater demana serres per cosir esmorrat, i serres té esporc, però esporc pel segó. El segó té esforner, esforner pel farina, sa farina és en el molí demana blat, i el blat se'n manté, per aquest demana fens, les fens són a sa bassa, i sa bassa demana paia, sa paia del sostre, i el sostre d'opés. I qui té el d'opés?
Va demanar sa ratata.
I dos tresor, tresor de rei, i dos tresor, tresor de rei.
Amb el tema Serrateta i Savallaner hem arribat en el punt d'escoltar el resum d'allò que vàrem escoltar en el darrer programa de la rondalla Sallàntia Meravellosa. I tot seguit podrem conèixer el desenllaç de la història.
Això eren dos germans, un cristià i un moro. El cristià era casat i el bon Jesús els envià fruit de bendició. Això és, un infant. Li posaren jovenet, però aviat una malaltia traïdora s'endugué son pare a veure Sant Pere i se quedasse el lotó en sa mareta viuda. Un dia passa el germà moro, tio de sa lotó, i troba aquest que jugava pel carrer.
Anem a passejar una micoia.
Anem-hi.
A la fi, oncle i nebot arribaren baix d'un penyalà molt ample i com tres o quatre campanars d'alt.
El que més mos convé és començar foc, per lo que pugui ser.
Però fer flamades foc i obrir-se aquell roquissà va ser tot un. Fins que de sa boca de sa banc surt una mica de clarandera i es blonco diu:
ara és hora de fer-mos rir tots dos. Veus aquest anell? Jo el te posaré en el dit del mig de sa mà esquerra. T'afermaré en sa faixa que duc per sa cinta. T'amoll dins aquesta bany. I allà al mig hi veuràs una llàntia crema que crema. La qüestió és despenjar la llanti i treure-la de fora.
I ja has partit a mullar l'or dins sa vent, millo, millo. Consentem ja a baix de tot. I se troba en Joanet dins aquell coval que es blonca li havia dit i sa llanti encesa per damunt, crema qui crema. L'agafa ben agafada i es blonca ja has partit a cobrar faixa. Quan ja el tenia quasi de fora de tot, com que es blonca lo que volia era prendre-li sa llàntia i amollar-lo ella altra volta dins sa banc i que ens ha caigut a sa fes bocins, li pega grapada sa llàntia. Però en Joanet la tenia tan estreta que en es blonca per prendre-li sa llàntia sa faixa li escapa i en Joanet i llàntia per avall. Tanta de sort que se'l lotó va pegar de peus com els gats i sense voler feren sa llàntia una penya i s'anell que es blonca li havia posat li resquilla per sa llàntia i zas! Li surt un negret, lo més xalest i el xeravit, i no s'aturava de dir en Joanet.
Madame Feines, com esclau teu que som i de tots els que porten l'anell?
Sa feina que et man és que enduguis a ca nostra i mostreguis damunt sa taula per mi i per mo mare un dinar de primera que hi puguin acabar sa talent.
I encara no ho va acabat de dir en Joanet, com ja s'ha trobat dins ca seu amb una gran platada d'arròs engrogat, una greixonera amb uns escaldums d'allò d'allò, i una pella plena de tallades de llom, sobrassada i botifarró, i llevar un bon got de vi d'aquell més valent. Però ho fer comptes en Joanet i sa mare si devien botar d'alegria de veure's amb aquella llàntia tan meravellosa que amb ella tenien qualsevol cosa que els passàs per s'escudaller. Amb això passen un parell d'anys, i en Joanet ja va ser tot un bergantell, i heu de creure i pensar que se't su així arribar a hores d'en Joanet, que el rei havia fet unes dictes que se casarien sa seua fia es fadrí que faria sa proesa més grossa dins el termini d'un mes. No ho vulgueu saber, els escamotells de fadrinel·les que es presentaren a cau rei per fer proeses. En Joanet un dia alça el cap i en sa llàntia s'esquena i se n'alleta en el dit d'enmig de sa mà esquerra, se planta davant el rei i la cort i diu:
senyor rei, en tota la companyia,
Se conté veritat que vossa Real Majestat ha fet unes dictes que es farà dir que dins el termini d'un mes farà la prodesa més grossa, se casarà amb la senyora princesa?
Sí, que es va.
I doncs jo venia a provar si seré jo que faré aquesta prodesa.
I doncs, ja pots ser partit a fer la prodesa.
Jo, la meva prodesa no la puc fer davant la gent.
I com hem de saber que ets tu que l'has feta i no un altre?
Que me tanquin dins una cambra qualsevol i que posin guaites en el portal i totes les finestres o espirais que aquella cambra tenga. I allà de dins sortiré en la prodesa feta.
Ja pots veure quina cambra t'agrada més per t'encartir i fer la teva prosa.
Ni mostren una que només tenia una mica de finostroneu amb un ratxat de ferro ben espessós i amb puntes. En Joanet, com se va veure dins aquella cambra i que ningú li podria glapir les seues mangarrufes, se posa la llanti damunt els genolls i, zas, una bona fregada la llanti en senallet des dit d'enmig de la mà esquerra i a l'apte ja li compareix el negret, diguent, torre molest.
Manen feines, com t'esclau teu que som i de tots els qui porten l'anell.
La feina que em man és que em plantis davant que el rei, un casat, set vegades més gran i més preciós que el mateix casat del rei. Tot acabat, i tot moblat per de dins.
I encara en Joanet no hagués acabat de dir això com se planta davant que el rei, un casat, set vegades més gran i més preciós que cau rei, i sense faltar-hi una ment de res. Amb això en Joanet se torna a carregar la llanta i l'esquena, com si res fos estat, toca la porta, li obrin...
Ja està feta la prosa.
I on és ella?
Surt a vostra Real Majestat a de fora i la veurà.
El rei i tota la cort surten de fora. Voreu fer comptes com digué romandre el rei en tota la cort i de metge nació, com se veren aquell grandiós casat davant.
Tu has guanyat la secció. Tu t'has fet a teva la senyora princesa.
Què me'n direu? Presenten en Joanet a la filla del rei. Tots dos s'agradaren prou. I dins tres dies se feu s'esclafit, vull dir, se casaren. I venguen unes noces ben vitanques i un ball ben rabiós i festes i serau per llarg. Casat en Joanet amb la filla del rei, se n'anaren estant aquell grandiós casat. En Joanet era tan viu que no deia ningú ni a sa dona d'on traia tant de recapte cada dia. I do, des i ara pegava fregada en sa nallet per sa llàntia i tot d'una ja li compareixia el negret i en Joanet li solia demanar una sanaia de dobles de vint d'aquelles tan grogues i que estava allà fins que n'hi havia. I quan les acabava, tornava a fer la mateixa endemesa de fregar-se en el llet per la llàntia, li demanava una altra senegada de dobles de vint, i l'home tornava a tenir pel llait de la casa tan gastàs. I ell ben alerta di que ho tragués de la llàntia, i la tenia dins la cambra de més endins, sense cap finestra que mirars de fora, tancada amb una porta de set forreats. La llàntia era tota com a de ferro vell, pareixia més bé que es pastar. Mentrestant, son clomoro d'en Joanet no s'aturava de córrer la xeca i la meca, a veure si trobaria en Joanet per espampolar-li la llàntia del llevant o del ponent. A la fi, arriba a la ciutat d'aquell rei i li conten que la senyora princesa s'era casada amb un pollestrell així i així i que allà s'estava amb la seva dona, que era la senyora princesa, i que manejava els dobbers a pelades sense que ningú hagués pogut afinar ni aclarir d'on els atreia.
Ja és en Joanet. No pot ser ningú més que ell. I tot això en la llàntia que me va robar a mi. A veure... Jo la m'adono fer meva.
Pensa qui pensa com ho faria. Ja has partit a rondar per davant el casal d'en Joanet, anant i venint carrer amunt i carrer avall. En Joanet s'era fet molt caçador i molt de dia se n'anaves de matí i no tornava fins al vespre. Com son clomora va vespiar tot això, va prendre la seva. S'esquitxa a casa argenter i li fa fer tres llànties totes d'or. I el dia que les hi tingueren fetes, observa si en Joanet se n'anava a la cacera. I quan ja no el veren en tot el carrer i calcular que ja seria fora de la ciutat, sa malànima de son clomoro ja se carrega ses tres llànties d'or i a l'anar i venir per davant can Joanet. Crida qui crida en tota quanta de veu se podria treure.
Quin barata llànties veies de qualsevol cosa siguen en llànties d'or noves de trinca.
Ses criades de can Joanet i seren acostades a son clomoro que em feia sa crida, a demanar-li si anava de bo que volgués baratar llànties vees qualsevals en llànties d'or. I son clomoro els va dir.
Que si m'enduis una de llantiota que té el vostre senyor i que ets segur que la vea i retuda que ja no la feia servir, jo vos donaré aquestes tres totes d'or.
Piquen de talons cap a comptar-ho la senyora princesa com unes botxes que no sabien que els passava.
Senyora altesa, escolti per mort de Déu lo que mos diu un home que hi ha en mi des carrer, que va carregat entre llantis d'or noves de trinca.
I què és el que diu aquest home?
Què diu? Que el senyor príncep té una llanta vea, que ja no deu ser bona per res, perquè el que es diu un altre no l'han vist lluir mai en tota aquesta casa. I diu aquest home que si la hi duim, la mos baratarà en tres llantis d'or.
Però que no veus gran beneitot, és que això no pot saber.
Aquelles dues ja s'esquitxen a son clomoro, que va ser ben falaguera presentar-se tot xalès davant la senyora princesa. I li feu les mateixes ofertes que havia fet a les criades sobre aquella llantiota vea que va dir que el senyor príncep tenia.
Mireu, nosaltres registrarem tota la casa, en si la trobam en aquesta llantivea que deis.
Ja foren partides la senyora princesa i aquelles dues criades, cerca qui cerca per tota la casa aquella llantiota vea. Allà on no pogueren entrar, va ser en aquella cambra de sa porta de set forreats tots en pany i clau.
Ja és aquí dins aquesta bona de llantiota vea. I com hi entram aquí dins?
I va obrir una trapa en el sòtil de sa cambra. I una de nosaltres a mullar-s'hi amb una corda.
Ja se'n van totes tres amb un bec de grua dalt el sòtil i ja són partides a desllorigarà un parell de mitjans a l'endret de sa cambra dels set forreats. A força de forces obrin sa trapa. Una d'aquelles criades se forma amb lligabaiasses i la senyora princesa i l'altra criada la mollen per endins.
Sí, què és?
La pugen en sa llantiota. I quan la va veure de prop, la senyora princesa no se'n podia venir de que aquell desconegut en volgués donar tant, d'aquell enderi. Son clomoro s'hi presenta en un migdia. Li mostren sa llantiota que deia ell i a l'acte entrega ses tres llànties d'or, li donen a ell sa llantiota, pega fregada sa llàntia en sa nallet que ell duia com es d'en Joanet i li compareix el negret, que diu torre molest.
Manen feines com esclau teu que som i de tots els qui porta l'anell.
Ses feines que em van, que a l'acte on no duguis tots amb aquest casal damunt d'aquella muntanya que saps tu que hi ha dins mar, 12 grosses de llego allà de sa on fan els nius set celles dins en grec.
I encara no ho va acabat de dir son clomoro, com aquell negret se'n va dur tot aquell casal amb tota quanta de gent i amb totes les coses que hi havia de dins. Tot se no va dur damunt d'aquella muntanyota que hi havia dins mar, 12 grosses de llegos allà de sa on fan els nius set cegues dins el grec. Ara figurau-vos quin trastorn i quin mal cop no havia de ser allò per la reina i pel rei i sobretot per en Joanet, com tornar de caçar al vespre i no trobar dona ni casal ni res. Com el pobre Joanet va veure que li havien llevat el seu casal en sa dona i tot quant hi tenia, tot d'una ja va veure que era son clomoro que li havia fet a s'endemesa arribant-li a sa llàntia. El que no comprenia com l'havia sabut trobar. Per veure si finaria cap camí ni remei, pega fregada en sa nalleta una llàntia de cau rei d'amagat de tothom. I es ve que li sortís negret, però trist, mustí i elís, i li va dir...
Ah, Joanet, Joanet, ja la t'han feta. T'han pres a sa llàntia meravellosa. Com pensar que he sentit que en cridaven. Surt i has estat son clomoro que me diu... Du aquest casal amb tots nosaltres i tot quant hi ha a damunt un penyal que veuràs que s'alça dins mà 12 grosses de llegos allà de sa on fan els nius set cegues dins el grec. I jo, com ell portava l'anell i havia fregat amb ell sa llàntia, no he tingut altre remei que creure-lo.
I ara no m'hi podries dur tu damunt aquest penyal?
No puc. Jo només puc fer lo que me mana es qui frega l'anell per sa llàntia meravellosa. Mentre tu no la tornes a tenir i no hi freguis l'anell, no em cridis, que tanmateix no et sortiré perquè no puc, Joanet.
En Joanet feu una bona plorada. I el rei i la reina que no feien altra cosa més que plorar. I tota la cort per lo mateix. Fins que el rei agafa en Joanet i li diu...
Joanet, i els teus comptes quins són?
D'anar-me'n a cercar la meva dona i de cercar-la fins que l'hagi trobada.
El rei aquí li dona un cavall i un serró de dobles de vint i en Joanet pega bot damunt el cavall i esperonada en aquest i aquest trot trot i d'allà ben acanalat cap a grec, cap allà on el negrel li havia dit que se n'havia duit el casal amb la senyora princesa i tota la resta. Com ja feia una partida de setmanes que caminava, topa una ciutat. Hi veu un remolí de gent, s'hi acosta. Aquella gent estava revoltada d'un mort i sa dona i set infants desmort, tots arrufats de vores baúl, i plora qui plora. Demana en Joanet què era tot allò, i un dels qui miraven aquella feta li diu...
Aquest home s'es mort carregat de deutes i sense cap cobrança. Quines qui se moren així? Aquí tenim per costum de dur-los al mig de sa plaça amb sa dona i els infants que hagi deixat per veure si mou una compassió qualque bona ànima que pagui ses deutes del mort. Si en surt cap dintre els dies que pagui aquelles deutes, enterren el mort i amollen sa dona i els infants. Si no n'hi ha cap que faci sa monia de pagar aquelles deutes, enterren el mort i venen sa dona i els infants.
Què s'es menester per poder soterrar aquest home i perquè aquesta dona i aquests infantons se'n puguin anar francs de tota casa seva?
Que qualcú pagui els deutes que deixar mort.
I quins són els deutes que deixar aquest home?
A mi em diria ser lliures.
A mi 500. I a mi 1.000.
I a mi 3.000.
I a mi 4.000.
Jo estic dispost a pagar tot el que aquest home devia de bon de veres.
I en Joanet obrit la roda dobles de 20 i allà pagar tots els deutes d'aquell mort. Just dos durets d'or li quedaren dins el serró. La viuda fort i no em mogues volgué que en Joanet el manco s'endugués una recordança, l'única cosa que conservava del seu home. Unes ueres. Com en Joanet tornàs a partir de d'allà, que ja era sortit d'aquella ciutat, s'hi girà i va dir:
així mateix m'endull una bona recordança d'aquesta ciutat. Ses ueres d'un que va fondre més que no tenia. I un serró, qui s'hi en terra, de pla que era de doble de 20 i que just hi són romansos dos trist durat d'or. Amb aquells dos durat d'or que m'han quedat, puc fer un parell de dies de camí, si no faig més llet que lo just lo necessari. Més envant, Déu ja proveirà.
Arriba un hostal i hagué de canviar un duret per pagar l'hostalatge. Segueix endavant, se torna a aturar un altre hostal, i com hagué pagat aquell altre hostalatge, que ja no li quedava cap creu del duret que havia canviat, notà que dins del serró no estava tot sol aquell duret sense canviar, i per lo mateix tornava a tenir dos durets d'or en peça.
I d'on me l'ho ha comparegut aquest altre duret d'or?
Seguint davant, camina, caminarà sempre cap a grec. S'atura un altre hostal i per pagar l'hostalatge canvia un altre duret d'or. I que me'n direu, ell com hagué pagat tres o quatre hostalatges en els hostals on feia returada, quan ja no li quedava cap creu del duret que havia canviat, nota que dins el serró hi tornava a tenir dos durets d'or i havia comparegut un altre de bell nou. No vols dir res sin cobrar de coratge en Joanet en tot allò, perquè cada vegada que acabava de gastar un duret n'hi compareixia un altre dins el serró. I amb aquestat aquell, un altre, ja en tornava a tenir dos de dures d'or. Per això en Joanet mai canviava més que un duret. Sempre se deixava l'altre dins el serró i aquell no volia estar tot sol i en cridava un altre. I l'home va ser també un dia que canviava el duret d'or i la plata que li tornaven d'escanvi no li acabava de fer. I per mirar-la bé, li ve idea de posar-se aquelles ueres desmort d'aquella ciutat. Let se posa i l'home romangués glaiat, perquè tant com li allargava sa vista, va veure per tot sense que parets ni portes ni embalums en no sa cossos de persona li tapassin sa vista. Però no sols li succeïa això amb aquelles ueres, sinó que s'home que li canviava el duret d'or, tot d'una que en Joanet se posa ses ueres, el va perdre de vista en en Joanet. I ja ho crec que pega crit i se posa a dir:
però què dimoni d'això? I per on m'ha fuit aquest home que li canviava el duret d'or?
I en Joanet sentia tot allò i veia aquell home el mateix que abans de posar-se les ueres, però aquell home no el veia ell. Era que aquelles ueres tenien aquesta virtut, que els qui les duia posades ho veia tot i ningú el veia ell. I heu de creure i pensar que tothom que trobava demanava clarícies d'un penyal que els alçava dins la mà amb un casal en el cap corcull, però ningú ni sabia donar cap nova. Fins que un dia topa una dona tabea que li demana almoina. I que me'n direu, ell com en Joanet li demanà d'espanyal de dins mà en so casal en el cap corcull, ella li va dir:
fòries a que ho sabés, un germà meu, ermità. Aquest germà meu és el rei dels animals de la terra.
En Joanet, com sent això, pega esperonada i altra en el cavall i ja li dona cap en aquelles muntanyes. I afina l'ermità que aquella gent li havia dit davant la seva ermita:
a vos venia jo, o ermità de Déu, a veure si, com a rei de tots els animals de la terra que sou, me sabríeu donar un camí per trobar aquest casal on està tancada la meva pobra dona.
Cridaré tots els animals de la terra i els demanaran si saben ells on d'haver estat aquest penyal.
I al punt, tot allò va ser ple d'animals i més animals, i els animals digueren:
manau-mos feines que sabíem fer. La feina que vos man és que en digueu si heu vist mai o si sabeu on d'haver escau un penyal amb un casal en el cap corocull 12 grosses de llegos allà de on fan els nius et celles.
A la fis lleó digué...
Jo no he vist mai tal penyal ni noves.
Jo tampoc.
Jo tampoc. Jo tampoc.
I l'ermità, diuen en Joanet.
De com vendria arribar fins allà el rei d'espeixos de la mà, que és un altre ermità germà meu, que té l'ermita damunt aquest serrat de muntanyes tan blavenques que destriam dins el grec.
En Joanet pega bot d'altes cavall i de d'allà cap en aquell serrat de muntanyes tan blavenques dins el grec. Camina, caminaràs cap en aquelles muntanyes, mira qui mira si colombraria en lloc aquell ermità. A la fi, el guipa que feinatjava davant l'ermiteta. En Joanet s'hi acosta i l'escomet.
Corre qui corre amunt i cerca qui cerca per tot la meva dona, vaig topar a les muntanyes del vostre germà, el rei de tots els animals de la terra. Me diu ell que no ho sap, i crida tots els animals de la terra i els demana si caps d'ell ha vist ni topat mai tal penyal ni casal. I que ni hagué que els hagués vint ni topat mai. Llavors, ell me digué que tal volta vos ho sabríeu, o on cau tal penyal, i ho poríeu aclarir en sos peixos de la mà.
Mai havia sentit anomenar tal penyal ni casa, però poden cridar els peixos de la mà i veiem si cap d'ells mos dona clarícia. Però que hi ha que no els podem cridar fins demà de matí abans que els animalons prenguin bordada, perquè sabeu que han de trompitxar els pobrets per basquetjar-se la vida.
Massa favor me fareu si els cridau demà de matí.
I d'on farem així?
Sopen primats per no passar mala nit i se'n van a lleure. Un cop passat mitjanit, l'ermità s'aixeca per fer les seues devocions i a punta d'alba crida en Joanet, que s'aixeca tot rebent. Passen els parenostros de s'aixecar-se, berenen, i quan començava a dia clar, l'ermità de Déu se posa just en el cantell d'aquell bec de penyes girat a la mà i ja has partit siula qui siula. I se treia uns siulos tan forts, aquella mica de vell, que pareixia mentida que pogués siular tan granat. Tot resplendia. I entre siulo i siulo deia cridant.
Peixos de Déu, tot vosaltres, que coatjau i trescau per dins mà. Com pareixeu aquí més que de pressa tot quan sou? De part de Déu que m'ha fet rei vostre, vos dic i vos manqui com paregueu.
Què me'n direu? Ell al punt comencen a compareixer baix d'aquell bec de penyes, en el peu d'aquell penyalà, esbars i més esbars de peixos grossos, petits i mitjancers. Allà hauríeu vist estols de balenes i de mulars, estols de cavalls marins i vells marins i taurons, delfins i peixos espases, i de peixada menuda, no ho vulgueu saber els milions de caparrins que hi goitaven. Perquè això sí, tot aquell peixam, peixim i peixum, tant de milenars i milenars de peixos com compareixien, tots s'amarronaven baix d'aquell penyalà de l'ermita de l'ermità de Déu. Tots traien el nas fora de l'aigua, tots guaitaven i es miraven al rei a veure què els diria. I ell els diu...
Bueno, vos he cridat per veure si cap de vosaltres me sabrà donar clarici d'un penyal que s'alça de dins mà i que té un casal en el que curucull i això, 12 grosses de llegos allà de sa on fan els nius les celles dins el grec.
Cap d'aquells peixos badava boca, perquè cap volia ser el primer. Fins que a la fi parla sa balena i diu...
Jo no sé res de tal penyal ni de tal casal. Pot ser que qualque pic en sia passada ran ran sense temerment. Si el casal estigués a sa vorera de mà, de vora s'aigo, ja l'hauria reparat. Si està en escac cucurucull, i aquest és molt agullonat, mai el puc haver colombrat perquè nosaltres, per dir mà, no mirant tan amunt ni sa vista mos allarga tant.
Tots els altres peixos de la mà, un darrere l'altre, vengueren a dir lo mateix, que em veien a batzef de penyals, que n'havien vist sempre, però que ells no miraven escap cucurucull, sinó que miraven més de vet ses voreres on s'esclafen i s'esbalteixen ses ones. En Rudes, cap d'aquell milenars de peixos va sabre res de cap penyal que tingués en el cap curucull, cap casal ni casull.
No res, doni, malets de Déu, ja estàu llets de lo que jo volia de vosaltres. Llavors no podeu tornar per allà on sou venguts i feis tot sa vostra via tan bé com sabreu.
Tantes gràcies a tots. Tots aquells milenars de peixos van prendre per son vent més que de pressa cap en el seu agre per basquetjar-s'hi la vida segons costum. I s'ermità, diuen en Joanet.
Bueno, ja has sentit el manifest? No en saben res els peixos de la mà d'aquest penyal amb soquesal en el cap crocull que tu cerques. Si ningú ha d'haver vist aquest casal, ha de ser els ocells del cel. I que haurà bé, perquè justament un altre germà meu que aquest lleva damunt aquelles muntanyes que guaiten tan blavanques dins el grec, és el rei de tots els ocells del cel. Per lo mateix, oh jovenet, te convé que ara mull es pitxar-t'hi, veiem si ells te podran caminar bé cap allà on dius que ets la teva dona.
En Joanet va donar milions de gràcies en aquella ermità de Déu i ja li van velat cap en aquelles muntanyes tan blanques que guaitaven allà lluny dins el grec. I heu de creure i pensar que tant pot allà cap en aquelles muntanyes i tant s'hi arribar a enfilar sempre cap amunt que arribant es cap curucull de tot. I allà m'hi troba aquella ermità que cercava, que feinejava davant la seva ermita. En Joanet s'hi acosta, l'escomet i li conta tot el que li havia passat. I li demana si pels ocells del cel podria aclarir on era aquell penyal que cercava. Passaren la nit a l'ermita i l'endemà de matí a trenc d'alba l'ermità crida en Joanet. Diuen s'enfilar de parenostros, berenen en quatre grapades, l'ermità s'enfila dalt l'ermita i ja has partit a siular. I entre siulo i siulo deia cridant amb tota sa força:
«Oh, ocellets del cel! Oh, tots vosaltres animals de ploma, grossos i petits i mitjancers que anau per l'aire, el vostre rei, el rei que Déu vos ha dat, vos crida!»
I heu de creure i pensar que encara l'ermità no hagués acabat de fer aquesta crida quan se comença a sentir una remor sorda, però forta de tot, com d'una barrombada grossa d'aigua que se'n ve o de mar com va molt alçorada. Era que s'entregaven més que de pressa tots els ocells del cel, i n'hi havia tants i tants que en ses ales feien tota aquella remor esglaiadora. Què me'n direu? Elles voltants d'aquella ermita, fins allà on arribava sa vista per aquelles cucues, tot eren ocells, i no veien altra cosa més que ocells, i tots tenien sa vista damunt sa ermità, com a rei seu que Déu els havia donat, i com que tots diguessin en sa vista mirant-lo fit a fit: «Quan mos d'aquí, senyor rei, manau feines!»
«Oh, ocellets de Déu, el motiu de cridar-vos a tots és per veure si entre tots sabreu on cau un penyal que surt de dins mà amb un casal en el cap curucull, 12 grosses de llegos allà de sa on fan els nius les cegues dins el grec.»
Cap d'aquells ocells badàs bec, perquè cadascú esperava que els altres rompessin el foc.
«Vaja, ocells de Déu, n'hi ha cap de vosaltres que hagi vist mai aquest bo de penyal que surt de dins mà amb un casal en el cap corocull?»
«Jo no recordo haver-ne vist cap mai de penyal així.»
«Ni jo.»
«I jo manco.»
I tots els altres ocells, un darrere l'altre, digueren el mateix. «No vols dir res, en Joanet, com se posa davant tal on diu menjat. Ja ho donava tot per perdut. Quan te s'atsueixi i comencen a sentir una remor llunyana que se n'ha acostant, tothom se gira cap allà d'on venia tal remor i va ser un àguila disforja que s'entregava.» «Ah!» exclamaren tots els ocells, «et sàliga de Portugal! Ella pot ser que ho sàpiguen, això que el senyor rei demana!» Aquella àguila se coneixia que venia de molt lluny i molt cansada. Se posa davant l'ermità i li diu:
«Senyor rei, que me perdoni si he fet un pot tard. Saps que hi venc de lluny. Ja me pensava no seria temps.»
«I d'on és que vens, si se pot saber?»
«Jo li diré, senyor rei. Venc d'un penyal que surt de dins mà 12 grosses de llegos allà de sa on fan els nius les celles dins el grec. Jo ja l'havia vist en aquest penyal altres vegades passant fa estona, però ahir, passant-hi, vaig reparar que han fet un grandiós casal en el cap curucull, un casal que per mi hi ha pocs reis que en tinguin cap que s'hi pugui comparar. Això me va dir molt de nou, i no heu d'estranyar si vaig fer una mica la torniola per mirar-ho bé en allò, que vos asseguro que és bé de veure. Allà era jo com vossa majestat ha començat a siular i som partida tot d'una fent tota quanta devia podia fer. Em feia tanta que em pensava que aquestes ales meves m'arribarien a botir. No ho vulgueu saber, saber que va fer en Joanet com va sentir el cap d'allà sàliga de Portugal d'aquella manera. Cuidava el brandí de goig i de gaubança. I aleshores s'ermità va dir...
No res ni d'or. Tu, àliga de Portugal, espera't una mica. Ara tots els altres sí que vos no podeu anar, cadascú per son vent. Mil gràcies a si mateix per lo creents que sou estats de comparèixer tots tan lealment a sa meva crida. Déu vos pagui sa lleialtat.
I que feren els ocells? Eixamplaren ses ales i de d'allà tots per amunt, cadascú per son vent. Quan foren tots sols s'ermità en Joanet i s'àliga de Portugal, s'ermità va dir...
Oh, àliga de Portugal, és aquest jovenet que a fretura d'anar en el casal d'aquest cap curucull, d'espanyal de dimmà d'on tu ets venguda, perquè diu que li varen prendre sa dona i tot lo altre que tenia, i se n'adugueren dalt d'aquell penyal i dins aquest casal. Com ho hauria de fer aquest jovenet per poder arribar en aquest casal? És un favor que te deman i el t'agrairé com si el me fessis a mi.
Bueno, idò. Què li he de dir jo, senyor rei, a vossa real majestat? Aquest jovenet, per poder arribar en aquest penyal, no té altre remei que s'encar-se damunt la meva esquena i jo li poré dur. Per això ha de ser, quan jo ja hagi reposat, que serà d'aquí 7 dies. 3 n'hauran de mester, però ben aprofitats per arribar-hi. Jo necessito un corter de bou cada dia pel vell per poder dur-se a somada que aquest jovenet suposa. Per tant, d'avui a 7 dies, jo compareixeré aquí mateix i d'aquí partirem, si Déu vol.
L'àguila se'n va anar i tot d'una que va sa fuita, en Joanet diu a l'ermità.
Oh, ermità de Déu, i on trobaré jo 3 corters de bou per dins d'aquestes muntanyes, més pelades que esquell de sa mà?
Mira, pren cap a llevant i no t'aturis fins que veuràs un grandiós com allà. Davallei, i trobaràs una guarda de bous, i diràs de part meva en el bover que tendeix de xuer a un.
En Joanet ho feu així, se posa ses cames en el coll i de d'allà cap a llevant. Camina, caminaràs, hora baixa de tota fina aquell com allà, el pren, topa aviat sa guarda de bous, es comet el bover de part de l'ermità, el bover està conforme i en Joanet embarriola un bou amb una corda que duia, el ferma sa soca d'un arbre, el mata, l'escorxa i en fa 4 corters. En pren 3 i l'endemà s'aixeca ben de matí cap a l'ermita del rei de tots els ocells del cel. Al cap de 7 dies se presenta l'àliga de Portugal, ben aixermada i més fresca que una cama roja, fa sa cortesia a l'ermità com a rei seu i en Joanet li diu...
Podrem partir-me-la.
I d'hora mateix?
Agafa els 3 corters de bou i los se ferma ben fermats perquè no li caiguessin. S'aixanca damunt l'àliga, aquesta eixampla ses alotes, ja es partida per amunt i per amunt de d'allà cap a grec. Al cap d'un dia arriben a la mà. Se posa l'àliga un bec de penyes, demana un corter de bou, en Joanet li dona i ella ras, ras, en 4 espipellades el s'acala tot, mentre en Joanet se passejava per aquell penyalà per estirar-se ses cames.
Ara s'hi torna.
En Joanet s'hi torna a aixancar, l'animal eixampla ses ales i d'allà ben de pressa per dins mà, ben amunt, ben amunt. Com feia 3 dies que volaven, topen un grandiós penyal que brollava de dins mà.
És això, el penyal que cerquem?
No, encara. Aquí mos aturarem una mica perquè aquest que vaig meu ja torna a buit i demana recanta.
L'àliga se posa damunt aquell penyal, en Joanet li dona el segon corter de bau, el s'empassola i ja torna a partir amb en Joanet damunt s'esquena de d'allà com la bala. Com va fer 3 dies que volaven, hora baixa de tot comencen a columbrar un penyalarro a l'entrellú dins el grec.
Allò, allò és espanyol que tu cerques.
Però ho fer compte si degués estar content en Joanet davant d'aquelles comandacions. L'àliga se n'anava com la bala d'aviat i el punt hi varen a ser. Se posen a penyes les primeres que varen a tenya. L'àguila brollava de suor, ja no podia pus. Si fos estat espanyol, mitja hora més lluny ja no hi arribava. Seria caiguda la mà. No ho vulgueu saber si penteixava espès damunt d'aquell penyal. Com allò li va haver passat una mica davant el corter de bau que feia tres. En Joanet li dona i ella bones espipellades. I què fa en Joanet aleshores? No cregueu que pogués estar de no enfilar-se per aquell penyal fins al cap corocull per veure si hi havia la seva casa? Per lo que pogués ser, se posa les ulleres d'aquell mort, que en Durles ningú el veia, ell, i ell ho veia tot. I ja s'enfila penyal amunt. Veu dalt de tot el grandiós casal que hi havia. S'hi arramba, el se mira a les fosques ben de prop, perquè ja era fosca negra, l'enrevolta pels quatre vents i va veure que allò era el manco de part de fora, aquell mateix casal que havia plantat davant cau rei. Amb això s'entrega Sauba ben xalesta, se fa dia clar i en Joanet ho era esposades perquè ningú pogués guipar, sobretot son clamoro. Què me'n direu? Tot d'una que va ser de dia, en Joanet amb aquelles ueres va veure tot quant hi havia en aquell casal, va veure son clamoro que s'aixecava del llit tot morrotós i nial i que barrejava la gent que trobava, aquella pobra gent, els criats i criades que anaven i venien fent feina, però tots ben mustis i a la baixa. I dins una cambra fosca hi ha fira la senyora princesa, tota soleta, tancada en pany i clau, just en sa pell i els ossos, sense fesomia. I dins la cambra de més endins, tancada amb una porta de ferro en set forreats i set claus, ma fina sa llàntia meravellosa. I se't suegi son clamora surten es portal de fora i diuen es de dins.
Bueno, me'n vaig i no m'espereu fins al vespre. Si trob res mala d'edat, sabreu jo qui som.
Dit això li estrany. Passa just per davor en Joanet sense que el veiés gens, perquè en Joanet dues les ueres posades i el punt ja no el veren en tot allò.
Ara ets la meva.
En Joanet, com es casal he obert, hi entra. Se fica per tots els portals que veu oberts, troba criats i criades feinetjant i veu que eren els mateixos que ell tenia. Mira per tot a veure si hi hauria altra gent en tot el casal i no he afinat ningú extern. S'acosta a la porta dels set forreats on estava tancada la llàntia i prou que hi estigué ben tancada. S'atxua així veu dos criats i una criada que se topen i què fa ell? Se lleva les ueres i aquell trastot d'un el se veu endavant. Però ho fer compte si us hagué de venir de nou allò. Se posen a mirar-lo i mira qui mira tots esglaiats. I com més anava més.
Me coneixeu o no me coneixeu?
Senyor Altesa, però... I la vostra Altesa, senyor príncep? I els ulls no me'n fan dos? I no somiam ara?
No, no somiau. Som jo, som jo.
Amb això passen altres criats i criades i el punt hi foren tots i allà tots aferrats per ell plorant i cridant.
Senyor Altesa!
I en Joanet que també plorava i no s'aturava de dir.
Però i la senyora princesa?
I aquí tots aquells criats i criades li digueren que la senyora princesa son clamora la tenia tancada dins una cambra fosca i el manaren davant d'aquella cambra i li contaren que son clamora la tenia allà dins perquè ella mai s'havia volgut casar amb ell i que ell prou l'insultava sempre que volgués la seva dona. Però ella mai per mai consentí ni li donà cap esperança de res. Per això la tenia tancada dins d'aquella cambra fosca i jo li donava pa i aigua i molt de bastó. Amb això la senyora princesa de dins d'aquella cambra s'entén d'aquell truer i s'arramba sa porta i se posa a cridar.
Què és això? Què és això?
Com en Joanet la sentí, cuida perdes, quiria la i son. I ella com el sentia ell el mateix.
On són s'esclau d'aquesta cambra? On són?
Són clamora els dos sempre damunt.
I jo duim una destral i una picassa.
Les hi duen i eren estralades estella aquelles portes. Se n'entra allà dins, però ho pensar quin abraç no se degueren donant la senyora princesa. Però ella al punt digué...
No és hora de perdre temps, encara manca lo millor.
Agafa la destral i la picassa i cap a la cambra més endins on hi havia tancada la llàntia. I destralada ve i destralada va fins que hagués tallat les portes i pogué passar-ne. Encara no hi va ser dins, pega grapada la llàntia i hi frega-se en ell ben fort. Què me'n direu? Ella l'apte compareix el negret tot afuat i diguent...
Me n'enfeines, com esclau teu que som i de tots els qui porten l'anell.
Espera un moment, si vols, pot, si no et sap greu.
Surt d'aquella cambra sense mollar de ses mans sa llàntia, crida la senyora princesa i tots els criats i criades, que compareguen més que de pressa, i els diu...
Ei, sou tots, no hi falta cap.
Tots hi som,
No n'hi falta cap?
Idò bé, fora moure-vos ni batallar-vos, fins que jo vos ho digui.
La senyora princesa en tots els criats i criades ho feren així, i en Joanet se n'entra ensellant-hi dins d'aquella cambra, s'hi tanca i diuen el negret.
Ala, negret, dumors tots amb aquesta casa i tot quant té de dins, dumors davant que el rei, pare de la senyora princesa i sogre meu.
I encara en Joanet no ho hagué dit, com el negret tornar davant que el rei aquella grandiosa casa amb en Joanet, la princesa, criats i criades i tota quanta cosa hi havia. En Joanot i la senyora princesa s'entreguen a cau rei i podeu fer comptes com els haveren, si es degueren aferrar per ells, si us n'atagueren donar aferrades per coll i besades. Dins tota la ciutat i tot el reinat se feren 3 dies de festa, de l'alegria que entrà tothom quan se va saber aquella cosa. I en Joanot amb la senyora princesa i el rei o reina visqueren anys i més anys i encara són vius si no són morts. I al cel mos vegem tots plegats. Amén.
Aquestes rondaes foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll.
Pescat d'en Bua, uau, 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 i el moll d'en Pajolí, miau, trobar un ullall, i més en pot tots, sortiren de caça,
tristes, tristes,
canyes, mos, guau, 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 trobaren un conill,
ni
que caçaren tot mos.
Calles, mos, però no s'entenen, que és hora de repartir-se els dinars de paret, que tots parteixen cap a veure un jutge. I pel camí se troben amb un gall xoc.
I el moll d'en Pajolí,
miau, miau,
trobaren un llai, i més en van tossar, arriben aquests lladres i senten renaus, serà que hauran robat i compten tot res. Veràs quin regiró, obriu que som el rei, i que ell fos de quatre per l'ofer i sa pell.
Es callen molts però no s'entenen, és hora de repartir-se el dinar segurent, que tots parteixen cap a veure un jutge.
I
pel camí se troben amb un gall
xoc. Quina esclatada de riure, que mos, que xoc. Ja no han de mestir jutge per menjar-se un arròs. Contents se reparteixen les botides lladres i queden tan amics, ai, i desparlades.
I amb el tema Cada embua i moix d'en Fajolí, som a punt d'acabar el programa d'avui, en el que han conegut què li va passar a en Joanet amb sa llàntia meravellosa. Una rondalla, com totes les que escoltam en aquest programa, extreta de sa plec de mossèn Alcover, aquella plec de ses rondalles mallorquines d'en Jordi d'en Racó, i que Francesc de Borja Moll va enregistrar juntament amb el quadre d'actors de Ràdio Popular cap allà l'any 1959. Res més per ara. Gràcies a tots per la vostra atenció. Vos esperam en el següent programa i vos deixam amb música descompacta Això era i no era. El tema que tancarà el programa d'avui du per títol Nadent Do. Conte contat. Programa acabat.
Una loteta que forçat s'havia de casar. Una loteta que tingués com ella dins sa boqueta una dent d'or. Tant en cercar i no trobar que arribar a dir que es casaria amb el dimoni que ja ho crec ja. Un fadrinello se convertiria. Un cavallet de barat, encantat de barat, amb barrufat de barat.